A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Cinc minuts i seran tres quarts de deu. El Banc de Sang del Consorci Sanitari Garraf, ubicat a l'Hospital Residència Sant Camil, vol animar la ciutadania a participar en la donació de sang davant el baix estoc actual. En els darrers 15 dies, les baixes temperatures i l'estat de les carreteres han fet que la participació de la població en la donació de sang disminueixi un 14%. Això significa, traduït en estocs, 2.000 unitats per sota de l'estoc habitual, segons les dades proporcionades pel Banc de Sang i de Teixits. Aquelles persones que vulguin col·laborar, que vulguin donar sang, sàpiga que l'Hospital Residència Sant Camil, el Banc de Sang, té un horari ininterromput cada dia de dilluns a divendres des de les 10 del matí fins a 8:15 i els dissabtes i diumenges de 10 a 2. Sobre aquesta qüestió, sobre aquesta demanda, aquesta crida que fa la ciutadania al Consorci Sanitari del Garraf per donar sang, n'ha parlat Joan Totosaus amb el doctor Antoni Asensio.
El Banc de Sang del Consorci Sanitari del Garraf, ubicat a l'Hospital Residència Sant Camil, ens ha enviat una nota en què vol animar la ciutadania a participar en la donació de sang davant del baix estoc actual. Segons llegim, en els darrers 15 dies, les baixes temperatures i l'estat de les carreteres han fet que la participació de la població en la donació de sang hagi disminuït un 14%, i això significa, traduït en estocs, a 2.000 unitats per sota de l'estoc habitual, segons dades proporcionades per al Banc de Sang i Teixits. Per parlar una miqueta, de qui és això del Banc de Sang, de les necessitats i sobretot de si a l'hivern és pitjor que a l'estiu, estem en contacte telefònic amb el doctor Antoni Asensio, responsable del Banc de Sang del Consorci Sanitari del Garraf, del Banc de Sang de l'Hospital Sant Camil. Doctor Asensio, bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Estem per sota de les necessitats?
En aquests moments, comentar que és important una mica que la gent coneixi que realment aquests avisos, aquestes senyals d'alarma que podem veure a vegades a la premsa o en altres indrets, és un anunci que és una miqueta global per tota Catalunya. Avui dia, el que és la distribució de sang, el Banc i Sang i Teixits Nacional de Catalunya és una unitat que dona serveis a tota la població, i per tant estem parlant d'un tema que és global, que no ha fet específicament a la nostra comarca, sinó que és una miqueta, inclús problemes que puguin acontir a distància de casa nostra es poden tenir repercussió, perquè tota la sang que es fa de donació, que altruïstament la gent pot donar i amb la intenció d'ajudar els demés, va tot amb un banc centralitzat, amb uns dipòsits centrals que estan a Barcelona, i aquesta sang s'analitza, se posa en condicions òptimes per la poder subministrar-la als diferents hospitals i després es reparteix i va anar a tots els llocs on sigui necessària. No? De manera que els problemes que puguin ser d'una determinada zona del territori poden tenir repercussió global. I és una mica el que està passant en aquests moments. No? Hi ha hagut una combinació de factors, una mica les vacances de Nadal, que la gent té altres ocupacions i té més compromisos familiars i potser no se recorda tant d'anar a donar sang, com també una mica el mal temps que hem tingut, que ha fet que moltes unitats mòbils que es desplacen a poblacions de l'interior de Catalunya, de la zona prepirenaica i del nord, no hagin pogut sortir perquè hi havia carreteres tallades pel gel i problemes una mica meteorològics que combinats amb el tema de les vacances ens ha fet tenir un petit desabastiment.
D'acord, per tant, el Banc de Sang entenem que és interconnectat i per tant el que ens comentava el doctor Asensio no és que aquí al Garraf falti sang, sinó que la crida és de tot Catalunya i per tant aquí al Garraf, com en d'altres llocs, també se'n recull.
Efectivament. És molt important que no és que tinguem un problema puntual aquí a la nostra zona, perquè l'abastiment és global, de manera que intentem uns col·laborar amb els altres per poder donar satisfacció a totes les necessitats, perquè tots els malalts tenen dret a seguir superant, a poder rebre el seu tractament quan és necessari. I el fet d'estar interconnectat, com vostè deia, ens ajuda molt, no? Perquè puguem solventar problemes locals una mica gràcies a l'ajuda de tots, no? I és molt important, quan aquestes crides ens arriben, una mica transmetre-les, no? Perquè encara que diguis, potser nosaltres puntualment en aquesta setmana no tenim problema, però com que tot ve de Barcelona i tot hem d'ajudar una mica a compensar les coses, un esforç es demana a tota la població, també als habitants del Garraf, a vegades que som un exemple per moltes coses, també en el tema de donació podem col·laborar.
I a partir d'aquí se'n genera la pregunta. La donació de sang és estacional i la demanda de sang és estacional també?
Bueno, tenim factors que influeixen en determinades èpoques de l'any. Pensem que hi ha diferents perfils de persones que poden fer una donació de sang. Hi ha la persona pues, que coincideix que està a l'hospital perquè ha vist un familiar o té ingressat algun amic i veu el banc de sang i en aquell moment pues, té consciència del tema i ens fa una donació. Hi ha també el donant que és habitual, que té pues, un costum més o menys establert, que cada 3-4 mesos s'apropa al banc de sang i per tant aquesta persona pues, no la modifica en les circumstàncies que puguin passar, però hi tenim èpoques com, per exemple, èpoques de vacances, no? El mes d'agost tradicionalment doncs, també és un mes que, si recorda, doncs, se fan crides també una mica pensant en aquest tema, però molta gent se'n va de vacances, marxa fora de la seva població habitual i això fa doncs, que no se'n recordi del tema de la donació, sempre es baixa una miqueta. En temporades de molt de fred, a l'hivern, doncs aquesta circumstància de que les unitats mòbils, clar, no tenim hospitals amb banc de sang a totes les poblacions de Catalunya i a moltes doncs, ens apropem amb aquestes unitats mòbils per estar a prop de la persona que vulgui donar. I clar, aquestes unitats no es desplacen fàcilment doncs, si hi ha problemes de gel o de males carreteres, de nevades. Hi ha circumstàncies que bàsicament és a l'hivern i potser a l'època de vacances de l'estiu.
Perquè els oients se'n facin càrrec, per seguir el procés, d'entrada, algú que vulgui donar sang i no ho hagi fet mai, què ha de fer?
Bueno, pues, és una bona ocasió perquè, a part del fet altruista de fer aquesta donació, que ens ajuda molt a tractar i a salvar moltes vides, també és un fenomen beneficiós per la persona, perquè la primera donació sempre porta incorporada pues, una entrevista mèdica que fa una petita revisió de les malalties, perquè sempre és molt important, i això és un fet a destacar. El que més ens interessa als bancs de sang és la salut de la persona que ve a fer-nos aquesta donació, del donant, i per suposat qualsevol petita anomalia que pugui tenir que li faci dificultar el més mínim el fet de la donació, doncs ja se li aconsella de no fer-ho. No?
D'acord.
Alhora es fa un anàlisi de sang també que permet veure doncs, que la persona que fa aquesta donació no tingui cap malaltia que pugui transmetre de forma infecciosa, no? Cap hepatitis, cap malaltia d'aquest tipus, el qual doncs, moltes vegades apareixen coses que inclús el mateix donant no ho sabia i gràcies a això doncs, han pogut fer tractaments i estudis doncs, que han ajudat el mateix donant també d'un fenomen que havia passat desapercebut fins a aquell moment. I el fet de fer-la, de fet, és molt fàcil, perquè només cal adreçar-se doncs, tant als bancs de sang permanents, que la nostra comarca doncs, és aquí a l'Hospital de Sant Camil, com a les unitats mòbils que fan unes campanyes que en determinades dates doncs, venen a les nostres poblacions per fer donació de sang, tant aquí a Sitges com a Vilanova i la Geltrú o a Sant Pere de Ribes.
El famós autobús.
Sí, l'autobús. Bueno, nosaltres diem unitats mòbils que visualment és l'autobús de la sang,
exacte.
Diem popularment, que ells ja doncs, tenen una sèrie de cites prefixades al llarg de l'any i van venint a les nostres poblacions per ajudar-nos.
I seguint aquest procés, un cop es dona la sang, què se'n fa d'aquesta sang?
La sang després té un procediment que a més està molt, molt controlat, molt vigilat, tenim molta cura en que tot funcioni molt bé, i el que fa aquesta sang és que totes aquestes donacions van directament, es desplacen a Barcelona, és una recollida que es fa de forma diària, de manera que no s'amagatzema la sang en cap lloc, sinó que immediatament es porten a processar.
És a dir, aquesta sang, si em permet un momentet,
sí,
aquesta sang no s'amagatzema als camins, sinó que directament,
directament se'n va... Efectivament, directament va a Barcelona, on té lloc dos processos molt importants. Un que és aquest anàlisi de sang, aquest procés de detecció de qualsevol tipus de malaltia contagiosa que ens pogués perjudicar, i un altre procés molt important que és el fraccionament. Avui dia no s'utilitza la sang tal com es dona, la sang total, que diem els hematòlegs, sinó que aquesta sang és sotmesa a un procediment de separació dels diferents components de la sang de cara a incrementar l'eficàcia de la transfusió. De manera que a la persona que necessita glòbuls vermells doncs només se li subministra de forma preferent glòbuls vermells, la persona que necessita plasma se li subministra preferentment aquest plasma, i la persona que necessita plaquetes, que són els tres tipus de transfusió més habituals, doncs només se li subministra el component necessari, de manera que d'una sola donació doncs se'n poden beneficiar tres pacients que necessitin cadascú un component específic.
Per tant, no és com un transplantament, no és allò que agafar la sang sencera i posar la sang sencera en una altra.
Sí. Sinó... Quan es va iniciar el món de la transfusió, efectivament era així, i la gent pues, rebia la sang total, que diem llavors, però això ha anat millorant i avui dia pues, els moderns avenços tecnològics ens permeten donar específicament allò que necessita cada pacient.
De petit sempre ens van ensenyar que la sang té uns grups sanguinis i que hi ha grups sanguinis preferents de donants i hi ha grups sanguinis preferents de receptors, oi?
Sí.
Això encara deu funcionar així,
funciona,
no?
Funciona. A més, és un sistema que s'ha complicat, tot s'ha de dir.
Caram.
Però s'ha complicat una mica pels professionals, perquè, de fet, a nivell del que és conegut, bàsicament, són dos sistemes de grups sanguinis, que és l'ABO popular i l'RH. N'hi ha molts altres que hem de tenir presents en la nostra feina, perquè no són tan coneguts, però poden donar petits problemes també i sempre es contemplen totes les possibilitats quan està treballant amb la sang per futurs receptors. Però els que es coneixen popularment, que és l'ABO i l'RH, pues, sí que ja és segut, hi ha uns termes que són antics, del donant universal, del receptor universal, que s'han popularitzat i que, en definitiva, pues, el que vol dir és que tothom no pot rebre una sang sense estudiar perquè s'han de tenir molt present els grups sanguinis tant de la persona que dona la sang com de la persona que ha de rebre aquest hemoderivat, aquesta fracció de la sang necessària en cada moment. I és conegut pues, les persones que jo soc de grup 0, de grup A, de grup positiu o negatiu, referint-se a l'RH, tot i que hi ha alguns grups més.
D'acord, és a dir, que allò que ens van ensenyar s'ha complicat al llarg del temps.
Però continua sent vàlid. La persona que té recorda de petit em van dir que jo era donant universal. Efectivament, aquesta persona és un grup o zero, diguem zero, o indiferentment negatiu per l'RH, i és una persona que pràcticament pot donar sang a qualsevol altra persona del món, exceptuant casos molt, molt comptats i molt rars, i continuem dient que aquesta persona és un donant universal o, al contrari, la persona que pot ser receptor universal perquè tingui un grup que sigui compatible amb qualsevol sang de qualsevol tipus.
Aquest era l'AB positiu, oi?
Era el B positiu, AB positiu, que és la persona que pot rebre sang de qualsevol tipus, pràcticament, no diem mai perquè en medicina el 100% no existeix, però d'un importantíssim percentatge de persones del món.
La sang que més falta és la de l'O negatiu?
La sang que més falta, evidentment, és la sang que és més universal, que pot servir per totes les situacions, perquè és una mica la que intentem tenir en reserva quan es pot per les catàstrofes o pels problemes a les quals s'hagi de córrer una mica o tinguem que tenir una mica apurats de temps, doncs sempre convé tenir un petit apartat de sang seronegativa per poder subministrar de forma ràpida, perquè aquesta sabem pues, que es rep molt bé quasi en tothom.
D'acord. Ara que heu esmentat això de la catàstrofe, per una cosa com el que ha passat ara a Haití, serveix tenir un banc de sang aquí o que ens queda massa
serveix
lluny?
Serveix molt, perquè no és plantejable potser ara enviar bosses de sang des d'Espanya fins allà, perquè la conservació en condicions correctes d'aquesta sang seria molt complicada. Probablement és més fàcil que aquesta sang arribi des d'aquí des de bancs de sang o des de països que estiguin més a prop. Però, com us deia abans, la sang no només són els hematies, els globus vermells, sinó que té altres components que es poden congelar, que es poden desplaçar de forma més fàcil i podem ajudar-los en coses potser no tan òbvies com una bossa de globus vermells, però que pot suposar... Ara no hem fet crides en aquest sentit perquè realment estaríem no dient tota la veritat que és la sang és per Haití perquè no seria correcte.
D'acord.
Però sempre que hi ha aquests estocs de productes que puguin ser congelables o que puguin ser liofilitzables i es puguin guardar i conservar d'una forma correcta, pues, també s'utilitza.
Que es facin crides periòdiques vol dir que la gent fa cas d'aquestes crides, oi?
Pues, si t'haig de dir la veritat, nosaltres estem molt contents, perquè almenys en la zona en la que ens movem la gent és molt sensible al fet de la donació i tenim unes tasses de donació. Sempre ens agrada millorar i sempre tenim els sostres més alts i voldríem estar en uns estàndards pues, encara més bons. Però Catalunya té una de les tasses de donació per habitant més correctes d'Europa i en principi estem relativament satisfets del grau de solidaritat que hi ha la nostra gent. Però sempre és millorable i sempre fent crides perquè sempre hi ha algú pues, que té la intenció però no troba el moment, no se'n recorda, estem molt enfeinats, evidentment. Intentem posar-ho el més fàcil possible.
Sobretot això, la gent que va donar sang, pensin que donar sang pot marejar una miqueta, o pot, però per altra banda, doncs sempre té aquell resultat positiu més enllà de l'altruisme, que és allò de que la sang que surt d'una persona sempre s'analitza.
Sempre s'analitza, sí, i a més... És un fenomen saludable, és a dir, la persona que realment pot estar en condicions òptimes per donar sang, pot saber una mica de control de salut, d'estímul també positiu, és molt favorable en molts aspectes.
Ara li farem una pregunta amb el doctor Asensio. Quan triga el cos en refer aquesta sang que s'ha donat?
Molt ràpid. Sí? De fet, pensem que els glòbuls vermells tenen una vida mitja, aproximada. Això vol dir que dins de la nostra sang, a partir de que es fabriquen, viuen uns 100 dies aproximadament. I després d'aquesta vida doncs, es recanvien per altres de nous. La persona que està sana, que està en condicions òptimes, que no té cap malaltia, que la recuperació pot ser favorable, en principi, en un dia, la situació de el que pot notar la persona, el que pot tenir de sensació, està absolutament normalitzat.
D'acord.
Però sempre recomanem, i això és molt important, fer una ingesta de líquids abundant després de la donació, perquè el que nota més el cos ràpidament és la falta de líquid, més que els globus vermells, que si tu no tens anèmia, doncs compenses perfectament, baixen una miqueta i es tornen a fabricar, però la falta de líquids l'organisme la nota més, i els marejos que poden passar en alguna ocasió venen més lligades amb aquest fet.
És a dir,
recomanem de seguida doncs, fer un aport de líquids important aquell dia, i en aquesta situació pràcticament quasi ningú té molèstia.
Ah, és com una deshidratació, això?
Sí, és una deshidratació. Pensem que es fa una donació de 450 centímetres cúbics, que bueno,
gairebé
no
mig
suposa
litre.
Un aport molt bé, però sí que l'organisme nota una miqueta aquesta falta, bàsicament la de líquid.
D'acord, perquè quants litres de sang tenim al cos?
Aproximadament els barons 5 litres i mig, les senyores 6 litres aproximadament, 4,8, 5.
És a dir, donaríem un 10%
del
que ens circula. Un
10% aproximadament, que ja és una mica, si pensem, és la xifra buscada, que no afecta gaire en el que seria la quantitat de glòbuls de la sang, tant glòbuls vermells com plaquetes, com glòbuls blancs, però sí, un 10% de líquid, si no es reposa, la reposició és important. Però l'organisme és molt ràpid aprofitant els líquids, de manera que si tenim una ingesta correcta, en poques hores és totalment normalitzat.
Doncs ja ho saben, el banc de sang que hi ha a l'Hospital de Sant Camil, el banc de sang del Consorci Sanitari del Garraf, doncs s'ha adherit en aquesta crida que es fa des del banc de sang i teixits, que és que el doctor Sense ens ha explicat clarament que és un banc centralitzat, no és que aquí falti sang, sinó que la sang, doncs, s'ha notat una certa mancança a nivell de Catalunya i, per tant, doncs es fan aquestes crides perquè la gent allò se'n recordi que de tant en tant és bo anar a donar sang. Recordem els horaris, el banc de sang ubicat a l'Hospital Residència Sant Camil està obert ininterrompudament de dilluns a divendres, de 10 del matí a 7:45 del vespre, de 10 del matí a 7:45 del vespre, i també dissabtes i diumenges als matins, de 10 a 2. Per tant, diguem, l'horari és ben ampli perquè qualsevol persona, en dies laborables i fins i tot en dies festius, doncs s'hi pugui acostar. Doctor Antoni Asensio, responsable d'aquest banc de sang, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i estem a la vostra disposició per qualsevol cosa que necessiteu.
Doncs en repetim, moltíssimes gràcies i que podem recollir força sang.
Moltes gràcies. Adéu-siau.